Solidaris, amb Adrià Bas.
Amb tota l'energia i sense un minut per perdre, amb parafernàlies. Contents, molt, de tornar-hi un any més. Solidaris, com esteu? Contents perquè ens agrada fer ràdio, perquè ens agrada comprovar que una temporada més Catalunya Ràdio es mou. CatRàdio es mou per la cooperació, pel desenvolupament, per la pau, els drets humans i la justícia global. I aquí ens teniu començant la novena. Però no tan contents, de fet gens satisfets, de constatar que el món no ha canviat res. Aquest any seguirem parlant de refugiats, de la guerra de Síria, de les múltiples guerres a l'Àfrica, del medi ambient explotat i de les retallades dels drets ciutadans al Brasil, a Turquia i a Europa i a Catalunya. Oh, noi, què et pensaves? L'únic que ens empeny és saber que allà on hi ha una injustícia, sempre, 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 hi ha algú disposat a aturar-la i reparar-la. I la nostra feina, que aquest algú, aquest valent, aquesta valenta, tingui un micròfon per explicar-se. Sempre.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Avui, els solidaris, els viatges de voluntariat, les vacances solidàries, turisme o altruisme. Les comunitats locals de Síria, que s'autogestionen per superar la guerra, resistint-se al control tant dels al-Assad com dels grups extremistes. I la veritat oculta del burkini.
El debat del burkini, al meu entendre, amaga un debat de sota que és molt més interessant. Vivim ara en un moment molt delicat a nivell històric, on es retroalimenten dues ideologies, una que és propi extremisme nascut del món musulmà i una altra és l'extremisme que està encaparrat en demostrar que no hi ha res a fer amb els musulmans. Però amaga un debat apassionant que ràpidament l'hem taponat, l'hem boicotejat, no? Amb la cosa de si s'ha de prohibir, de si no s'ha de prohibir, i llavors prohibeixes i la teva pròpia justícia dictamina que està prohibit prohibir, que no es pot, i anem allargant aquesta conversa, aquest combat entre aquestes dues ideologies extremistes. Però darrere hi ha un debat molt interessant, que és la decadència en la que viu el món musulmà, que encara és capaç de defensar el burka o el burkini com una peça que forma part del seu imaginari social, quan no és així. Mostra un món musulmà molt empobrit, molt allunyat de la raó, incapaç de pensar per si mateix i que reacciona amb el que l'Amin Maalouf deia, doncs, identificar-se amb la pertinença més atacada. És a dir, que ataco l'estereotip convertint-me en estereotip. Hi ha una altra porta que és la porta del coneixement. S'ha d'entrar en la modernitat. Els països musulmans d'on surt aquesta ideologia se n'aprofiten del pensament modern per construir edificis i no se n'aprofiten per aplicar-ho a les relacions humanes, perquè és un perill pel propi poder, perquè això voldria dir qüestionar-se la relació de submissió amb el poder, seria qüestionar-se moltíssimes coses. En fi, pel mig hi ha un debat molt interessant a fer.
Aquest any, ara ho heu sentit, la nota d'opinió l'hem reservada pels que més en saben. La primera l'ha firmada el psicòleg i col·laborador dels Solidaris, Said Al-Qadawi.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
I ara la primera de les novetats d'aquesta temporada, la incorporació, i em fa molta il·lusió de dir així, de la companya Eva Pineda. Com estàs, Pineda?
Hola, bona tarda. Falten les fanfàrries.
Intentem fer-ho alegre, els Solidaris, si més no, perquè parlant dels temes que parlem, si no ho fem així, aquest any voldrem que sigui molt potent perquè l'Eva serà l'encarregada de la nostra pròpia secció internacional, aprofitant la seva llarga experiència en aquesta matèria. I com que el món no s'atura, després de gairebé 2 mesos sense programa, hem volgut recollir alguns dels reptes que la cooperació, els drets humans i la justícia global afronten aquesta temporada.
Brasil.
Rio de Janeiro ha acollit aquest agost els primers Jocs Olímpics de l'Amèrica Llatina, però el Brasil d'ara no és la potència emergent de fa 7 anys quan va ser nominat. El caos social, econòmic i polític treu milers de brasilers al carrer cridant contra un esdeveniment que ha costat 11.000 milions d'euros i que ha disparat l'especulació immobiliària. Protestes contra les retallades i el procés polític per expulsar la presidenta Dilma Rousseff.
Votaron sim 61 senadores. Votaron não 20 senadores.
El Senat, dominat pel centre i la dreta, destitueix Rousseff, però no aconsegueix inhabilitar-la per càrrec públic. S'acaben 13 anys de presidència del Partit dels Treballadors per un delicte fiscal que ella no reconeix.
El cop s'acomès indiscriminadament contra totes les organitzacions polítiques progressistes i democràtiques.
Estem davant d'un cop d'estat parlamentari? Ana Ayuso, investigadora sènior de l'Amèrica Llatina del CIDOB.
En el judici de Dilma al Senat ha passat més el component polític que el jurídic, però paradoxalment és el compliment de la llei el principal argument del nou govern per defensar-se. Però en democràcia finalment la veu tornarà al poble i el proper octubre les eleccions municipals seran un test de quin és l'estat de l'opinió pública que tots dos bàndols diuen tenir al seu favor. El nou govern porta una agenda d'ajustos macroeconòmics, reformes fiscals i laborals i privatitzacions amb les que vol atreure el capital internacional que necessita per reactivar l'economia i generar llocs de treball. En aquests moments sembla que té una majoria parlamentària per dur a terme aquestes reformes, però en un congrés amb 28 partits, 10 d'ells al govern, tindrà que negociar i molt. A més, enfrontarà l'oposició d'un PT que ja és lliure de la pressió de governar, intentarà mobilitzar les bases que avui estan desencantades pels escàndols de la corrupció.
Colòmbia.
He ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC.
Quan Manuel Santos, president de Colòmbia, anunciava així el final de les hostilitats amb la guerrilla després de 52 anys de conflicte armat. Mai més, diu Timoshenko, cap de les FARC.
Nunca más padres pasando el resto de sus vidas buscando a sus hijos e hijas entre miles de desaparecidos. El régimen político colombiano ha pactado con las FARC el fin de la guerra y se ha comprometido de modo solemne ante la comunidad nacional e internacional a abrir completamente las compuertas de la democracia.
Les FARC entregaran en 6 mesos les armes de les Nacions Unides que en supervisaran la desmobilització.
No hi haurà impunitat. Els guerrillers amb delictes seran jutjats.
Les FARC es convertiran en moviment polític.
L'acord es firmarà el 26 de setembre i el 2 d'octubre els colombians l'hauran de ratificar en referèndum, tot un repte per un país polaritzat sobre les llums i ombres de la guerra i les oportunitats que dona la pau.
Refugiats.
Són els crits dels immigrants que arriben a Europa travessant la Mediterrània en barcasses a vessar. Només dilluns, Metges Sense Fronteres en va rescatar més de 6.500 a les costes de Líbia. Ricard García Vilanova és fotoperiodista.
Justament amb aquest tancament de la frontera de Lesbos, el que farà tot just serà incrementar sobretot tot aquest pas de Líbia. Aquest any, al principi d'any, es parlava d'un milió de persones que estan intentant, pues, o esperant allà per creuar. Evidentment seran moltes més perquè tota la part de la ruta siriana derivarà una part important cap a aquest país. No?
L'acord Unió Europea-Turquia invisibilitza el fenomen, però es preveu que aquest serà l'any amb més morts que mai al mar. Fins a l'agost n'hi ha hagut 3.100, 600 menys que el total del 2015.
Turquia i Síria.
Turquia, on l'intent de cop d'estat militar del juliol ha derivat en retallades de drets i purgues, més de 15.000 mestres i degans universitaris, uns 20.000 militars, jutges i policia. El 24 d'agost, un empoderat president Erdogan engega la primera operació militar terrestre a Síria. L'objectiu, atacar Estat Islàmic per contenir l'avanç kurd cap a la frontera.
A les 4 d'aquest matí, el nostre exèrcit i les forces de seguretat han començat operacions al nord de Síria contra grups terroristes que suposen una amenaça constant pel nostre país, com Daesh i les milícies kurdes del Teide.
L'ofensiva turca embolica el tauler sirià, prou complicat. Les forces de l'Assad, els rebels sirians, els peixmergues kurds, Estat Islàmic i ara els soldats turcs. Objectius del règim aquest estiu, hospitals i serveis d'emergència a Alep i una nova icona, la d'Omran, un nen supervivent ensangonat. Joan Tubau, director de Metges Sense Fronteres a Espanya, acusa les grans potències.
S'estan bombardejant les instal·lacions mèdiques a les línies de front, a les guerres, s'està vulnerant el dret internacional humanitari que les hauria de protegir i d'una manera directa o indirecta ho estan fent aquells que fins avui eren els que garantien el seu respecte en la millor mesura possible. Regne Unit, França, els Estats Units i Rússia. Tots, de manera directa o indirecta, involucrats en guerres on es bombardegen hospitals.
Síria, 5 anys i mig de guerra, més de 400.000 morts, més de 4 milions de refugiats i més de 8 milions de desplaçats.
Solidaris. Idees que transformen.
Els Estats Units, Rússia, Turquia, Israel, l'Iran, l'Aràbia Saudita són actors internacionals tots amb els interessos posats en el que passa a Síria. El món, pendent del terrorisme jihadista i de la crisi dels refugiats, el Daesh i els partidaris de l'Assad ocupant ciutats, retenint les ajudes humanitàries i la societat siriana, què? Nur Salamé, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bon dia a tothom.
La Nur Salamé és siriana, fa 5 anys que viu a Catalunya i és doctoranda de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ella, juntament amb la Laura Ruiz d'Elvira, que és investigadora al Centre Nacional de Recerca de França, han publicat un article que es titula «Sota les bombes i l'assetjament, un govern alternatiu es construeix a Síria». El govern de la societat que vol reconstruir el seu país i recuperar-ne la sobirania. Com diu la Nur, són els quixots de Síria. Qui són aquests governs alternatius, aquests governs locals, Nur?
Bueno, antes de responder, yo quiero agradecerte para recibirme hoy y a pesar de mi pobre castellano.
No, home, no. Tu expressa't com puguis. No pateixis que t'entendrem.
Y lo siento mucho que no puedo hablar ahora en catalán. Estas entidades, la verdad es que son la parte más escondida de la sociedad de Siria, civil de Siria ahora. Nadie habla de ellos. Son los campeones que siguen intentando de realizar los valores revolucionarios de democracia, de transparencia, de ambos, de la dictadura política y religiosa también. Uh-huh. Porque ellos están luchando a múltiples frentes. De un lado están luchando el régimen de Bashar al-Assad y todos sus aliados, los rusos, iraníes, etc. Y del otro lado están luchando los grupos armados y sobre todo los grupos extremistas.
A l'article, vosaltres parleu d'una banda de les moltes associacions, iniciatives humanitàries, ciutadanes que s'han anat creant fora de Síria, a Europa, engegades pels sirians de la diàspora, els que han hagut de marxar des de les primaveres àrabs de l'any 2011, sobretot. I d'altra banda, d'aquestes, precisament, aquestes institucions locals sirianes que encara tenen marge per gestionar el seu territori, que s'han arremangat perquè hi hagi un cert govern d'aquelles comunitats quan l'Estat ha quedat desmantellat per complet, quan l'Estat no està fent el paper que ha de fer. Sí. Quin paper tenen cadascuna d'aquestes parts a l'hora de la reconstrucció?
Ahora no es el momento para hablar de la reconstrucción, sino de la construcción de cero de una sociedad, de una infraestructura también. Esas entidades que yo estoy investigando un poco, y yo trabajaba con ellos durante dos años desde Turquía, pues lo que están tratando de hacer es, la verdad, crear alternativas del gobierno. Uh-huh. Porque en estas zonas están fuera del control del Estado y del gobierno de Assad. La mayoría de ellas están bloqueado, literalmente. Hace pocos días el régimen ha evacuado una ciudad que se llama Daraya, que está muy cerca de la capital Damasco. Yo me gusta mucho esta ciudad porque es un ejemplo muy bueno de estas entidades que estaban tratando de hacer. Ellos, durante 4 años bajo bloqueo, han hecho una administración local muy, muy, muy pequeña, pero muy fuerte, porque fue la única zona rebelde de Siria donde los grupos armados, el ejército libre o los resistentes, son bajo una administración civil.
Vols dir que els militars estaven a les ordres d'aquest govern civil?
Sí, entonces ellos rechazaban toda ayuda de cualquier grupo extremista. Bueno, en Daraya, pues esta ciudad, hablamos de pocos de kilómetros, con 8.000 personas. Para sobrevivir tenían que plantear su trigo para hacer pan.
Sí.
Tenían que depender de sus propios de las capacidades de los jóvenes que quedan allí en esta zona para aprender a los niños en unas escuelas bajo los edificios. Uh-huh. Y esta zona estaba objetivo de bombardeo imaginable. Cada día había 45 bomba baril. Uh-huh. Y últimamente estaban bombardeados con napalm.
¿Con napalm?
Sí, y a pesar de todo, han sucedido a hacer elecciones. Uh-huh. Cada año, para que la gente elegir su propia administración.
Un dubte sí. que tinc és, sí. aquestes administracions locals, clar, tu dius, ara parles de Daraya.
Sí.
Aquesta és especialment significativa per com han pogut fer les coses, però no totes deuen funcionar de la mateixa manera perquè no totes deuen tenir les mateixes capacitats.
Clar.
Llavors vol dir que tenim un estat completament fragmentat. Uh-huh. Pot passar a Síria el mateix que va passar a Líbia després de la mort de Gaddafi?
No, seria peor.
Ah,
Sí, porque hay siempre que recordar que lo que está pasando en Siria uh-huh. empezó como una revolución y fue una gran parte de la población que la verdad quería esta revolución y este cambio. Uh-huh. Pero desde el 2013 allí hemos visto como nuestra revolución se cambió en una guerra civil o mejor dicho una guerra regional. Y ahora las cosas están fuera de nuestras manos, pero hay siempre esperanza. Te daré como un ejemplo, porque es un ejemplo hablamos de 400, más de 400 consejos locales, se llaman consejos locales, en todas las zonas controladas por la oposición. Hablamos también de una sociedad civil que ahora da cuenta a las aspiraciones de la gente, de la población que está tratando, que por la primera vez tiene libertad. Uh-huh. Está bajo bombardeo, sí, hace objetivo de una violencia excesiva, uh-huh. pero sigue trabajando para realizar esta victoria de la revolución, o al menos las valores de la revolución.
Tu vas sortir, Nur, de Síria ara fa 5 anys, al començament de les primaveres àrabs. Tu eres periodista, vas deixar de treballar per l'agència de premsa nacional de Síria, i ara vius a Catalunya. Des d'aquí, què creus que hem de fer els europeus, la societat civil europea, també la societat musulmana europea? Jo aquest estiu recordo una columna del periodista francès Marc Álvaro, que em sembla prou pertinent de recordar, els ciutadans que veuen com els governs actuen amb les seves estratègies d'una banda, però al mateix temps que han de gestionar la por, el desconcert davant del terrorisme, que la imatge de Síria ens queda molt desdibuixada. Tu, com a siriana que ets a Europa, quina lectura en fas?
Bueno, es una cuestión muy difícil.
Ya.
Lo que antes de todo, estoy feliz por estar aquí hoy para explicar un poco de dónde viene el extremismo. La mayoría de los yihadistas que vienen a Siria, pues vienen de Europa. Uh-huh. La mayoría de los combatantes del Estado Islámico no son de Siria. Pero la mayoría de los miembros de los grupos armados de la oposición que son islamistas son sirios. Pero su extremismo, su
radicalización
viene de la frustración, viene de la violencia. Se sienten víctimas uh-huh. de un crimen que no hemos visto en la historia. Yo no soy solo que digo eso, todas las agencias internacionales, estamos mirando una crisis humanitaria muy grande, pero antes hay que parar la violencia. La opinión europea tiene, la comunidad, la gente, lo que pido es solidaridad y también pido que hacen una presión sobre sus gobiernos para parar la violencia, al menos el bombardeo. Si no paramos la violencia, no podemos parar la radicalización de la sociedad. La mayoría de los refugiados, yo no soy refugiado aquí, pero todos queremos volver. Pero no podemos volver ahora. Y ahora con los turcos entrando por la norte, hay un conflicto entre los sirios, los sirios mismos, los sirios árabes, los sirios kurdos.
Sí, sí, sí.
Y con eso, pues, no veo una solución, sino la parada de la violencia y luego empezamos un proceso de negociación político.
Nur Salamé, doctoranda de la Universitat Rovira i Virgili, moltes, moltes gràcies per aquesta estona.
Moltes gràcies per aquí.
Xalec per anar a fer una ampolla de vi. Tu veus molta garnatge, per això sí que tens coratge.
Hola, sóc en Jordi González, de Verema Solidària. Aquesta setmana hem obert una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo per ajudar a entitats que treballen contra la pobresa i l'exclusió social. Verema Solidària és una acció de captació de fons que vincula vi, territori i solidaritat. El proper dia 25 de setembre viurem l'experiència de veremar, d'entrar a la vinya i a la vegada de ser solidari. Si entres a la web veremasolidaria.org podràs veure de manera detallada tot el projecte i decidir quina és la millor manera de poder col·laborar-hi. Moltes gràcies i esperem que sigui del vostre interès.
Solidaris. Un programa de comerç just.
I ara la polèmica de l'estiu. I deu ser perquè l'estiu fa sol i el sol és groc, que a vegades, noi, els mitjans de comunicació semblem els Simpson. Torna, ara mateix, un dels pilars d'aquest programa. Aquesta temporada la Marta desplega la xarxa Molina, avui per escoltar les veus del Burkini.
Després que una trentena de municipis francesos batessin l'ús del burkini a les seves platges en nom de la laïcitat i la seguretat, es va encendre un debat al país sobre els límits de la llibertat personal i la laïcitat. Aquesta setmana, el Consell d'Estat francès ha suspès l'ordre anti-burkini a una de les poblacions franceses dels Alps Marítims que l'havia prohibit. Un primer pas perquè ho facin a la resta de municipis, perquè fins ara la majoria d'alcaldes de la Costa Blava francesa diuen que mantindran la prohibició del burkini i desafiaran la decisió del Consell d'Estat d'aixecar el veto a aquesta peça de bany. Mohamed El Amrani, emprenedor social i membre de la xarxa de convivència de Roses, creu que s'ha parlat massa del burkini als mitjans des d'una visió confosa.
Segurament, degut a la sequera de notícies típica de l'època estival, ha servit per omplir moltes tertúlies de debat, moltes pàgines de diari, però que fa recaure altre cop en els tòpics a l'hora de parlar de la religió musulmana i que, altre cop, se confonen aspectes tan importants com són la diferenciació entre cultura i religió i, sobretot, que el debat s'ha focalitzat en el burkini, però realment darrere hi amaga molts més altres debats, com és el de la llibertat individual, el de despertar certes inquietuds sobre aquesta por que estem moltes vegades a la diferència.
Però què en pensen les dones musulmanes que viuen a casa nostra? Cheima El-Jebari és membre de l'associació Joventut Multipatriarcal Musulmana.
No acabo d'acceptar que ara el que sempre he utilitzat per anar a la platja ara passi a ser un burkini, perquè per si el nom ja és islamòfob, perquè ni el burka té res a veure amb l'islam i ni molt menys el bikini. Considero que ha estat un atac contra la democràcia i contra el desenvolupament del paper de la dona, d'aquella dona que ha decidit lliurement utilitzar aquesta vestimenta a la platja. Jo ho he viscut com una estratègia de màrqueting mal feta, perquè ens han volgut fer-nos el favor, no?, de fer-nos sentir lliures, com si nosaltres no ho haguéssim fet abans, i uns altres ens han volgut alliberar d'aquella vestimenta, i realment no tenia gaire sentit.
La Sheima creu que aquest debat del burkini ha afectat no només les dones musulmanes, sinó totes les dones.
Una dona que actualment ha aconseguit un lloc a la societat que fa no molts anys no s'haguessin pensat aquí a Europa. Per tant, ara qüestionar el si una dona pot anar a la platja és un retrocés i dona una visió molt degradable, sincerament, de la visió del país. No?
Per desnutrir el nostre desconeixement sobre el tema, hem contactat la historiadora i politòloga iraniana Nazanin Armanian. Amb ella desmitifiquem la situació de les dones al món àrab musulmà i ens acostem al significat del vel.
Les autoritats, no solo franceses, sinó en general a nivell europeu, no tienen ni idea el significado del velo y de los velos, porque aquí en los países occidentales se cree que todo lo que cubre la cabeza de la mujer es un velo religioso, cuando este velo, tal como estamos hablando, prácticamente ni existe. El velo al que están refiriendo más bien es una prenda política que representa una corriente concreta dentro de los movimientos islamistas que surgieron a partir de los años 80. Por lo tanto, no estamos hablando de una prenda religiosa porque hay que respetar las religiones. No es esto. Esta prenda representa la corriente de extrema derecha islámica, pero en concreto el wahabismo. Antes de los años 80, la mayoría de las mujeres musulmanas del planeta, incluso las más practicantes, no llevaban este velo. Iban al mar, a sus playas, por ejemplo, yo soy de Irán. En Irán, en la década de los 50, 60, hasta 70, las mujeres hasta iban en topless en las playas del Caspio. Esto es un movimiento político.
Segons la Nazanin Armanian, el desconeixement i la mirada occidental sobre el tema del burkini ens ha fet centrar un debat que és polític en el cos de la dona.
A las portadoras de burkini, ellas no son fundamentalistas, ni mucho menos, ni obviamente potenciales terroristas. Es todo lo contrario. Esta prenda burkini es una batalla de las mujeres moderadas, religiosamente moderadas, contra el burka, no contra bikini. O sea, es una fórmula de que, oiga, no me voy a poner el burka que me inmoviliza, voy a adaptarlo a mis movimientos, me pongo burkini. ¿Para qué? Para que pueda utilizar este mínimo libertad que tengo para ir al mar.
I mentre continua la batalla entre la política i la llibertat individual, Ahida Zanetti, la creadora de la peça del burkini l'any 2004, una dona d'origen libanès, resident a Sydney, Austràlia, ha declarat a l'agència France Press que ha augmentat un 200% les seves ventes i que diumenge passat va rebre 60 comandes per internet.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Solidaris a Catalunya Ràdio. Para-t'hi a pensar. Solidaris. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, amb Adrià Bas.
Montse Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
On has estat aquest estiu?
He estat a Bòsnia i Herzegovina. He estat al camp de refugiats de Mihajlovici, a Sarajevo i, bueno, hi ha altres poblacions.
I això han estat vacances, vacances, el que entenem per vacances?
A veure, han estat les meves vacances, però, clar, han estat unes vacances molt diferents de les que havia fet fins ara.
El mes de juliol, la Montse Ortiz va acompanyar una expedició de l'ONG catalana Trenca l'Os en un viatge, ara ho explicarà, als Balcans, com a voluntària. I avui ha vingut el primer Solidaris d'aquesta temporada per parlar precisament d'això, del turisme solidari. Montse, tu creus que hem de parlar de turisme solidari? Aquesta és l'etiqueta? Aquesta etiqueta embruta la raó primera del voluntariat, creus?
Clar, a mi la paraula turisme realment em porta a una altra concepció del que serien, no?, turisme i vacances. Clar, el fet de que sigui solidari és cert, doncs, que li dona una altra connotació. Jo, per mi, ha sigut una experiència molt, molt enriquidora, molt dura també, o sigui, hi ha hagut moments molt durs. Llavors, en aquest sentit, jo no considero que jo hagi estat de turisme.
A veure, fa 9 temporades, estem començant la 9a d'aquest programa. Des del començament, Hem parlat de totes les entitats que organitzen camps de treball. Sempre n'hem dit camps de treball, camps de voluntariat. Però aquest estiu, també és veritat que després d'un any en el que hem rebut molt l'impacte del que està passant a les fronteres d'Europa, els campaments de Grècia, Idomeni, ECO, al llarg dels darrers mesos hi ha hagut molts catalans que, aprofitant les seves vacances de la feina, dels estudis, han volgut fer un gest, s'han acostat a aquests llocs, han fet de voluntaris, han treballat per ajudar aquestes persones que hi viuen, i això, evidentment, els mitjans ho hem reflectit i hem acabat posant aquesta etiqueta de turisme solidari. Per això avui, en aquest primer programa, després de les vacances, ens semblava apropiat com a primer programa. Però tu, tot això, Montse, no et ve gens de nou. Aquest és un viatge que tu has fet en el teu temps lliure, extraprofessional, però tu treballes a la Fundació Vicenç Ferrer, per tant, tu ja ets del gremi. Em va perfecte perquè em responguis a aquesta pregunta. Què diferencia un voluntari d'un professional de la cooperació?
Bona pregunta. Clar, jo crec que és cert que per fer de voluntari i voluntària has de tenir un perfil molt concret. De fet, crec que per fer voluntariat has d'anar amb entitats que realment tinguin aquesta demanda, és a dir, que hi hagi una demanda des dels propis països i amb perfils concrets, és a dir, si demanen metges, doncs que hi vagin metges, no? Perquè sí que és cert que en certs moments pots acabar entorpint la feina dels professionals, no? De les persones professionals que estan treballant allà. També és cert que hi ha diferents tipus de tasques i de voluntariat. El voluntariat que jo he fet aquest estiu crec que ha sigut un voluntariat molt d'enriquiment propi. Segur que hem deixat el nostre granet de sorra, però crec que ens n'hem emportat molt més les persones que hem viatjat que el que hem deixat allà, no?
Sí?
Jo crec que sí.
I quan hi ha aquest afegit de bona voluntat, tota aquesta gent que hi van perquè tenen l'impuls, perquè reben uns impactes a través de la televisió, del que està passant allà, i volen anar-hi a portar el que sigui, perquè el primer que penses és: alguna cosa podré fer, sigui la que sigui.
A veure, jo crec que la bona voluntat s'ha de saber canalitzar. I hi ha moltes formes de canalitzar aquesta bona voluntat. De fet, hi ha moltes entitats, no, que quan hi ha catàstrofes naturals i que tu agafaries la motxilla i t'aniries, doncs el que es fa, no, és canalitzar, obrir un compte corrent i poder col·laborar d'aquesta forma. Si amb això no tens suficient, de vegades també no cal marxar tan lluny per poder col·laborar amb entitats que estan aquí, no? I amb gent molt necessitada, amb gent gran, amb infants, i hi ha aquí tot un ventall també d'entitats amb qui poder col·laborar si realment existeix aquesta demanda.
O el que hem dit moltes vegades, enfortir aquestes entitats a Catalunya perquè puguin fer la seva feina a fora i tu, doncs, participa i fent difusió, fent campanyes de comunicació, etcètera, etcètera,
sí,
oi?
Sí.
Mirant per la finestra, l'horitzó era massa a prop. Darrere els teus ulls clucs, ningú cridava el teu nom. La guerra brama al teu costat, l'oblit a dintre teu. Quan es feia de nit, se't veia pels carrers.
És la Bàrbara Vidal, membre de Trencalòs, de l'entitat, i membre també de la Trencaband, que és una banda musical sorgida a partir d'aquesta activitat. Aquesta cançó, si us agrada, es diu Herois de Gessamí. Montse, aquest any heu estat a Miatovici, que encara que molts no ho recorden, també és un camp de refugiats, i encara hi viu gent a punt de fer 21 anys del final de la Guerra de Bòsnia. Com és Miatovici, Montse?
Uau, per mi va ser una de les parts més dures del viatge, arribar a Miatovici. Primer perquè moltíssima gent no desconeix, no, que hi ha aquest camp de refugiats, i de fet jo tampoc ho sabia fins no fa gaire, no, que encara estaven allà vivint persones, no, que havien fugit encara de, no, de la massacre de Srebrenica, i famílies que encara venen d'allà, no? De tot el conflicte que va passar, pues això, com deies, fa 21 anys. I és dur perquè, clar, coneixem o veiem molt els efectes directes de la guerra. Ara ho estem veient cada dia a Síria, no? Veiem aquesta gent fugint, aquestes ciutats devastades, però no veiem el que queda després d'una guerra. És a dir, després d'una guerra comença una altra guerra molt, molt, molt dura. No sé, no m'atreviria a dir més dura, però duríssima. que queda per les properes generacions, no? I passen generacions i generacions i no se n'en surten. I això és molt dur veure-ho, eh?
Després d'un impacte molt fort, com és una guerra, estàs tan esgotat que no tens ni forces per la feinada que et ve al davant, que és la reconstrucció.
És això. És això, i després també el veure, que tu dius, no? Com quedes tan destrossat moralment, anímicament, no? Que no senten ni odi. O sigui, hem tingut la sort de poder parlar molt amb supervivents, excombatents, no? I són persones que és com que han deixat de sentir d'alguna forma, no? Fins i tot pues, això, no, estan convivint amb els serbis, no? El que són els seus veïns, i no tenen odi, no tenen...
Han quedat buits.
Han quedat com buits, no? I aquesta mirada com seca, no? És dur de veure.
Això és el que et va impactar més?
A mi això és el que més em va impactar. Aquesta ferida encara tan oberta, malgrat fa 20 anys, no? Em va admirar molt per això aquesta capacitat que estan tenint de reconstruir la seva història, de fer tota aquesta recuperació històrica, cada any enterren els seus morts, no?, de fa 20 anys.
Sí, el memorial de Potocari.
Correcte, no? I a mi això també em feia pensar molt amb el que no hem fet aquí, no? I tota la feina que tenim pendent.
El camp de Mijatovici ara mateix és un poble, és un camp cronificat, fa pensar molt en Sabra i Shatila, en Líban, en Dadaab, a Kènia, el camp més gran del món, gent que viu en condicions que fan posar la pell de gallina. Hi ha llum, hi ha aigua corrent, hi ha aigua potable en aquests camps, Montse?
Sí, a veure, les condicions han millorat. De fet, tu quan entres i quan arribes no ets conscient que ets un camp de refugiats, sembla un poble, no? La gent que viu allà s'han encarregat de posar flors, de fer-ho bonic.
Fer-ho habitable.
De fer-ho bonic.
És casa seva.
És casa seva. El que passa és que quan comences a conèixer les històries de les famílies que hi viuen a dins, és quan te n'adones de que realment estàs en un camp de refugiats, i totes les famílies tenen una història, i totes les històries són duríssimes. Totes han perdut un familiar o centenars, vull dir, perquè molts han perdut amb moltíssima família, no? I clar, és això, no? El que vas veient, moltes dones soles, que també han perdut marits, fills, nets, germans, no? Llavors, si tenen un mínim de condicions, hi ha fins i tot una escola on van els nens i les
nenes. Això t'anava a preguntar, els nens van a escola?
Sí, tenen una escola. També és cert
que... Qui la gestiona?
Bueno, a través d'ajudes de la cooperació s'ha anat fent-la
habilitant, sí.
Correcte, i funciona aquesta escola. Però és com, bueno, hi ha aquesta part de estudien però no tenen futur, no? Els joves, per exemple, tenen una apatia de Bòsnia-Herzegovina, han passat 21 anys, però realment encara està costant molt d'arrencar, tant a nivell social, econòmic, no? Les taxes d'atur encara són molt elevades, és a dir, que per moltes famílies tenen com molt poques esperances de futur.
Expectatives. No? De Bòsnia també recordo que es parlava molt de com tot aquell terreny estava ple de mines. A dia d'avui és segur caminar pels camps, pels boscos? S'ha fet una tasca de desminatge, de neteja?
A veure, això segurament la Bàrbara t'ho sabrà contestar molt millor a nivell de xifres, però sí que s'ha fet una tasca molt bèstia de desminatge, és a dir, que per on nosaltres vam estar caminant era tot segur, però també és cert que vam travessar zones on estava tot minat i tot indicat perquè encara queden mines, no? I després també va passar l'any passat, crec que va ser unes grans riuades que feia anys que no passava a Bòsnia.
Que en van desenterrar.
Que en van desenterrar i les van moure, totes les que estaven identificades. El problema va ser que, degut a les pluges torrencials, es va haver grans desllavissades i tots els camps que estaven identificats, molts...
Feina perduda,
no? I això...
I un risc.
Correcte.
Parlem dels teus companys de voluntariat. Quanta gent hi vau anar? D'on éreu? De quines edats? Perquè el grup era molt heterogeni, oi?
Sí, va ser una experiència molt maca. Jo crec que una dels factors que va fer que jo crec que funcionés bé és que érem gent de diferents edats. Vull dir, hi havia noies de 16, després hi havia un grupet de 20 i tants, de 30 tants, 40 tants, un grup de 50. Vull dir, era un grup molt... Sí, era un grup molt heterogeni, amb molta sensibilitat. Clar, jo crec que també ens unia, no?, les ganes de voler conèixer, molt respectuós, tothom pencava quan tocava, vull dir...
Quants éreu?
si no m'equivoco, 28 persones, comptant dos nens, un nen i una nena. Perquè un...
Nens, eh?
Sí, sí, un company
adolescents,
de...
o més petits?
No, de 6 anys. Un company de Trencalós va portar la seva filla i un amic de la filla. I
què els explicaven, aquests nens? Com els vau dir, mireu, ara esteu en un lloc on aquí fa molts anys va passar això, aquesta gent tenen aquest problema, nosaltres els hem vingut a fer companyia. Què els dèieu, els nens?
Ells observaven molt, jugaven molt, però, clar, jo crec que no van entendre res. Clar, és difícil, no?, poder explicar tot això a uns nens i clar, no, participaven molt, això sí.
Van ser un vehicle útil per entrar en contacte amb els nens del camp? Que s'acabessin fent amics, que juguessin?
Es van integrar molt bé amb els nens i les nenes del camp, sí que es van integrar molt bé, però jo crec que si no hi haguessin estat, també al final aquests nens i nenes esperen cada any que hi arribi, que arribi aquest grup de voluntariat per fer aquestes activitats, perquè al final és un cop a l'any que tenen, no, jocs, tenen xocolatada, no, i que, bueno, que és això, cada any estan esperant a que vingui aquest grup.
On vivíeu vosaltres? Com vivíeu vosaltres?
Aquesta és una de les experiències, jo crec, més maques, no?, i que més bé treballa a Trencalòs, que és el poder conviure amb les famílies. Llavors, doncs, ens reparteixen amb les famílies del camp. I, clar, és feina nostra poder-nos comunicar, perquè, clar, ells no parlen, molts no parlen anglès. Els més joves comencen a parlar anglès, però la majoria no. Llavors ens hem d'intentar comunicar, doncs, amb bosanski, que és la llengua que parlen ells. I bueno, fem mímica, al final, el llenguatge internacional per poder-nos entendre. Sí que és cert, no?, que bueno, el fet de no compartir el llenguatge t'impedeix aprofundir una mica en algunes històries personals.
I en entendre la psicologia, clar, de qui tens al davant.
I poder aprofundir una mica més, no? Clar. Però sí que es fan entendre, i després també és cert que hi ha gent jove que parla anglès i que en certs moments ens fan de traductors, no? I això, doncs, això sí que permet, doncs, aprofundir en algunes històries.
Quina era la vostra feina exacta? Tu abans deies, hem fet una feina més aviat lúdica, d'entreteniment per a aquestes persones, parlaves d'una xocolatada. Es tracta de normalitzar, de treure dramatisme a aquestes vides tan marcades per la guerra?
Sí, jo crec que és això. És estar allà amb ells, és compartir moments, vull dir, acaben sortint jocs improvisats, des de fer pentinats a les nenes, des de jugar a les cordes, des de qualsevol tipus de jocs, ells ho estan esperant, no? I això els hi omple de color, no?, aquella grisor que tenen durant tot l'any, no?
Doncs permeteu-nos la frivolitat. Una desfilada de moda, re més frívol, però al mateix temps re més entretingut que la Miatovici Fashion Show. Explica'm això, Montse, perquè quan m'estava preparant el guió l'Eva Pineda, jo no m'ho podia creure.
A veure, a mi em va costar molt, també, quan em van dir que volien treballar temes de gènere i d'igualtat muntant un camp una desfilada de models.
Clar.
A una
li van anar a dir, perquè tu ets experta en gènere i igualtat, eh?
Jo em dedico a aquests temes, llavors, clar, jo, a mi em saltaven, no?, totes les alarmes, vaig dir, ui, Déu meu. I la veritat és que em va impressionar moltíssim.
Sí?
I sí, crec, o sigui, passat, no?, crec que va ser una molt bona estratègia. Primer perquè va implicar a tota la comunitat, vull dir, va estar molt ben coordinada aquesta...
De qui va sortir la idea?
La idea va sortir de Trencalòs en col·laboració amb una model que tenen d'amiga, que es diu Nina Guàrdia, que és una model molt joveneta, que té 16 anys, i la tia és una crac. Va organitzar ella amb sa mare, no?, que també hi era, ho van organitzar tot.
Elles eren dues voluntàries de les que t'acompanyaven.
Correcte.
I el resultat va ser aquest.
Va ser espectacular el resultat, no?, el que deia, mobilitzar tot el camp de refugiats, fer sentir a les noies i als nois, perquè participen tant
aquí.
Nois com noies, fer-los sentir protagonistes, no?, per un dia, fer-los sentir importants, no?, d'alguna forma, o sigui, que això va ser molt maco. I després crec que també la part aquesta, com per complementar l'activitat, va ser l'endemà, que vam fer un taller de gènere, en el que vam intentar, primer, preguntar a les noies si havien participat o no a la passarel·la, i les que no havien participat saber els motius, no? Moltes era per temes de vergonya, per temes de... Pues, bueno, no, per...
Tinguem en compte que estem parlant d'una comunitat de confessió musulmana, en el que el paper de l'home i la dona ja sabem com és, i en el que els patriarcats estan molt més marcats, i qualsevol d'aquests arguments que es puguin passar pel cap.
I que hi ha molta violència, hi ha molta discriminació, i que les nenes jovenetes se senten, no, molt... Però com a tot arreu, no vull fer una excepció.
Desfilaven amb la seva pròpia roba, diguem-ne.
Desfilaven amb la seva pròpia roba. I sí, sí, i les van maquillar, llavors al taller de l'endemà, també amb l'excusa de que es repartirien...
Perdó, desfilaven homes també, o els homes només miraven?
No, desfilaven també nois. I això, i el que et deia del taller, llavors es va intentar aprofundir una mica més el perquè de tot això amb les noies, sobretot, que era una mica l'objectiu, era treballar sobretot amb les nenes, treballar tots els temes d'autoestima, no? I veure això, veure l'alegria i com disfrutaven, no? Això va ser molt maco.
Montse, em deixes que saludi una persona que entra per telèfon?
I tant.
Bàrbara Vidal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, gràcies.
Hola, Bàrbara, bona tarda.
Hola, Montse.
Aquí també es fa fosc, també hi ha molta gent, també hi ha de tot, igual que on estàs tu. Festes per la nit, gent sense sentit, tardes d'enyorança, i avui que també plou.
Bàrbara, aquesta ets tu?
Sí.
D'on has tret aquesta veu?
Mira, no ho sé, està aquí.
Bàrbara, és molt difícil. Bé, abans ja ho hem dit, és part d'un disc que ha editat La Trenca Band, que és aquesta banda que ha sorgit a partir de la feina de Trencalós. És molt difícil, per no dir impossible, explicar en un moment de ràdio els vostres 17 anys de feina. En som conscients, Bàrbara?
Buf, sí, és impossible.
Ara la Montse parlava d'una, en concret, de les vostres tasques al llarg d'aquests anys, de les moltes, que és el desminatge. Només com a dada, per aclarir aquest punt, se sap quantes mines poden haver-hi amagades encara en aquell territori, Bàrbara?
Buf, es té una idea aproximada dels llocs on hi poden haver mines, però la quantitat, clar, hi ha molts llocs on no se sap que hi ha camps de mines. Els camps de mines es coneixen perquè algú ho explica, alguns estan marcats, però alguns, doncs, simplement... els propis habitants minaven la zona perquè no els ataquessin, no? És a dir que...
I encara hi ha més de 100.000 persones que no han pogut tornar a casa seva 21 anys després de la Guerra dels Balcans, alguns en la diàspora, d'altres en camps com el de Mihatovici. Des d'una organització catalana, amb molts esforços, amb molta suor, amb recursos personals, però limitats... Quin tipus de feina, d'aportació, es pot fer encara avui dia en aquell territori?
A veure, Trencalós és una entitat molt petita i té uns recursos molt limitats. Clar. I a més sempre expliquem que nosaltres el que fem és formació, sobretot, formació de joves que volen fer cooperació en llocs com aquest, no? I fem una part de formació aquí a Catalunya i després doncs fem una part pràctica a Bòsnia, que és el terreny que coneixem.
Jo t'ho he sentit a dir més d'una vegada, que la gent que va a aquests camps, quan torna, torna molt tocada.
Sí, sí, jo mateixa les primeres vegades. Ara és una mica diferent, però encara no és com si me n'anés a Cadaqués i tornés, evidentment, és molt diferent. Quan tornes d'allà, malgrat que són pocs dies, perquè molts dies tampoc no s'aguanta, o tornaries massa tocat, o la gent que passa molt temps en llocs així es torna com els d'allà i llavors és incapaç d'ajudar des de fora, no?
Prens parts.
Exacte. Clar. Doncs quan tornes estàs tocat, sí, sí. Llavors, realment, quan mires al llarg dels anys s'han fet coses, però què s'ha fet? En realitat s'ha fet molt poca cosa. I el problema principal és que a nivell personal o d'entitats petites no es pot treballar a segons on o en general ara pràcticament enlloc.
Clar.
Perquè calen els estats, calen acords internacionals i calen altres coses, no? Política, etcètera, no? I voluntat, però a un nivell, a una gran escala. I a nivell de petites entitats fas coses petites, però el que és molt important és que hi som cada any diverses vegades i la gent d'allà, doncs, al final confia en aquesta entitat que no els oblida, que hi torna. És molt important, doncs, per poder seguir fent coses allà, que confiïn en tu i després els hi pots demanar, no?, també de la seva part. I cooperar, de fet, és això. No és anar allà a ajudar, sinó pues, una cosa de les dues bandes, no?
Deixa'm que em posi a l'altra banda. I els d'allà, com els influeix, com els afecta la visita periòdica de gent que no coneixen de res, que s'estan uns dies amb ells i que un bon dia marxen i tampoc no saben si els tornaran a veure mai?
De fet, sempre tens aquest dubte, no?, de si els hi fas més mal que bé, perquè els hi dones una vida durant uns dies que no és la que després tenen durant tot l'any, no?, que el camp de refugiats, per exemple, cada dia és igual que l'anterior, igual que el següent, igual que el d'aquí un mes, no? No hi ha diferències entre un dia i un altre. Mm. Llavors, et preguntes una mica si no estàs fent més mal que bé, bueno, t'ho preguntes sempre, no?, això? Però
aquest era el motiu, l'argument d'aquest primer Solidaris d'aquest any.
Sí,
preguntar-nos això.
És molt important, sí, clar. Mm.
Bàrbara, deixa'm agafar una cosa. Oita que tinc, no sé si ho sents. És un conte. Es diu Els Olovkis, una història de Bòsnia. Un llibre que esteu preparant vosaltres?
L'hem presentat a Sarajevo.
Ah, sí?
Sí,
en
un orfenat.
I què? Què explica? Parla'm d'ell.
Bé, aquest llibre representa una llegenda, però al final no és una història inventada ben bé, no? Es tractava d'aconseguir que els nens volguessin tornar als seus pobles, d'on eren els seus avis i els seus pares, i d'on van haver de fugir a causa de la guerra, no? I sobretot en pobles de la zona de la República Srpska, que són zona ocupada, no?, després dels acords de Dayton. Llavors, el retorn dels refugiats d'aquests pobles és molt complicat. Llavors, aquesta era una manera de... Hem explicat una història, doncs, perquè els avis la puguin explicar als seus nets i als pares als seus fills, i que a través d'aquests personatges que són els Olovkis, que intenten lluitar contra la neteja ètnica a través de l'art, perquè pinten murals a les façanes de les cases i fan que el poble sigui bonic, i és una manera d'esborrar el mal que es va fer, doncs que a través d'aquestes històries els nens tinguin ganes d'anar a veure aquests pobles i tornar-hi. I ni que sigui en època en èpoques estivals o de caps de setmana, doncs la gent d'aquest poble hi torni, no? Perquè en concret el poble on hem treballat més, que és Sagbegovići, va quedar completament arrasat i no hi volia tornar ningú, tenien por. Però a més el que passa ara és que a l'escola se la va quedar un serbi, la va convertir en una serralleria, en un magatzem, i clar, aquest poble no té escola, si no hi ha escola no hi ha nens. Llavors, tot és molt complicat, això és el que dèiem, que hi ha d'haver com una voluntat política i altres eines, que no pas només una entitat que faci cooperació allà i que hi vagi uns cops l'any. No?
Bàrbara Vidal, membre de Trencalòs, gràcies per haver estat en aquest primer Solidaris.
Moltes gràcies a vosaltres.
Montse Ortiz, que tinguis una molt bona temporada a la feina ara que has carregat les piles. Un petó i gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies, Adrià, una abraçada. No sé què fer.
I atén aquesta conversa tots aquests minuts la persona que seu al meu costat en aquest moment a l'estudi. Dissabte l'entrevistaven a La Vanguardia, dissabte de la setmana passada, i dels titulars en destacava un, dit per ell: pregunteu-vos si sou capaços d'anar a un camp de refugiats sense la càmera de fotos. És el director d'Intermón Oxfam a Catalunya, en Francesc Mateu. Què tal, Francesc, com estàs?
Hola, què tal, bona tarda.
Gràcies per venir als Solidaris. Turisme solidari, sí o no?
Home, si hem de fer turisme, si és solidari, millor. Però no entès com a turisme, entès com a activitat humana que ens permet acostar-nos a altres realitats i a altres situacions.
La majoria de voluntaris que coneixeu poden anar a un camp de refugiats sense una càmera de fotos?
Jo crec que sí. I en el fons ja la pregunta és, això ho faig per mi o ho faig per ells? Mm-hmm. Si ho faig per ells la càmera no necessito, si ho faig per mi, sí.
Però també ho pots fer amb voluntat d'explicar-ho als que no han vingut amb tu.
Sí, però és un tema d'actitud, no és un tema de fer la foto o no.
No, esclar que no.
I la càmera ens va molt bé.
Tu, Francesc, distingeixes, per exemple, els camps de treball que fan les ONGs, com aquestes que fa estona que estem parlant, del que fan aquells que se'n van de voluntaris per compte propi, que també n'hi ha?
Són dues coses diferents i és important que la gent ho sàpiga. És a dir, quan tu te'n vas amb una ONG, te'n vas amb un projecte que fa molt temps que va començar i que continua durant molt temps. Tu t'incorpores en un temps, amb una cosa concreta, i fas una cosa concreta que no altera excessiv, no té per què alterar excessivament la situació. Quan tu te'n vas amb un camp de refugiats, anem a una realitat molt diferent, anem a una realitat que és molt canviant, que en el qual no hi ha una organització evident, en el que no hi ha una interacció ni una preparació molt bona. Llavors, aquestes coses poden no sortir bé. I jo, si algú va a Grècia, que jo ho aconsello, aconsello que s'hi van, es preparin. No hi anem sense vèncer, sense conèixer, sense saber com s'ha de comportar en un camp, què hem de fer, i sobretot quan tornem, treballem aquí, perquè el problema no és assistencial, el problema és polític.
Els voluntaris com a agents socials d'aquest canvi que pot forçar l'acció política.
Exacte.
50 minuts passen tan de pressa. Francesc Mateu, moltes gràcies per haver estat l'última veu d'aquest primer Solidaris de la temporada Catalunya Ràdio. Va, que marxem.
Anem-hi.
Això és com quan fa dos mesos que no agafes la bicicleta. Esperem avui haver engreixat bé la cadena, a veure si tenim així una temporada per pedalar ben fins. Contents d'haver-vos saludat. A veure, l'equip d'aquesta temporada, que no em deixi ningú. La Rosa Silloé, la Dolors Joanola, el Ricard García Moyano, la Marta Molina, l'Eva Pineda i un servidor, l'Adrià Bas. Dissabte que ve, a les 3 de la tarda, a Catalunya Ràdio, i qualsevol dia, a qualsevol hora, a internet i a les xarxes, torna als Solidaris. Que vagi bé, adeu-siau, un petó. Thank you.